La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Cotxe supergròs i superxulo per portar-te on tu vulguis a prendre un tallat molt gran.
Ai, llavors deixaria de ser un tallat per ser un cafè amb llet?
Avi, tu quan m'estimes? Molt, oi? Com d'aquí a la lluna?
Menys quan em treus de polleguera, t'estimo d'aquí a Sant Quirze Sols. Però crec que t'estimo un bon tros encara.
Quan sigui astronauta, tindré un bon sou i et compraré una caseta amb llar de foc al Pirineu. Perquè els astronautes tenen un bon sou, oi?
Menys que el Messi o la Verderi, però sí, crec que sí.
D'aquí a dos dies és el meu aniversari. Ja m'heu comprat el regal, tu i la iaia, oi?
Ai, alguna cosa segurament caurà, Enriquet.
Tu i la iaia no us morireu mai, oi? Estareu sempre amb mi, sempre.
Algun dia deixarem aquest boig món, però sí, sempre estarem amb tu. Bé. Ja hem arribat a l'escola. Un petó. I no badis. Després, espera't que et vindré a buscar i et portaré a casa de ton pare.
Adéu, avi!
Adéu, Enriquet! Ai, el tresor de la joventut.
Uno, dos, cinco. Tres, senyor, tres!
Half boy and half man.
La caverna galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar.
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I a més mengen poc.
Sí, ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Una llegenda nascuda d'una carta enviada per un alemany del segle XI al papa Eugeni III parla d'un personatge que coneixerem pel nom de Preste Joan i que diu que posseix un regne orient ple de riqueses d'incalculable valor.
En aquest regne hi havien flors i fauna exòtiques i riquíssimes, pedres precioses en rius meravellosos, teixits riquíssims i tanta riquesa hi havia i portava els seus habitants a tenir una salut corporal i psicològica fora de mida.
Les aigües del regne, es diu, que asseguraven una apariència física de no més de 32 anys i també existien unes pedres que ajudaven a rejuvenir a tothom qui les feia servir.
El fet que era una societat rica i sense pobres, es veu que ajudava molt a mantenir-se en forma.
Collons, i on dius que estava això?
Això? Al Cuerno de África.
Hòstia.
Sí, quan els portuguesos van trobar-se els etíops, que és els bueno, que vivien al Cuerno, van pensar-se que ja l'havien trobat, el regne aquest.
Doncs avui dia hi ha un lloc que anomenarem The Fountain of Youth Archaeological Park, a la ciutat de Sant Agustí, on la gent va rejuvenir-se les seves aigües miraculoses. Em sembla que és a Florida, allà mateix on la NASA llença els astronautes cap amunt, saps?
Sí, allò de Caño Cañaveral o... i allà sí,
no?
Hòstia, no me jodas,
Cabo Cañaveral.
Mora de dir, les aigües de Caño Cañaveral és...
Bo.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance, sweet little 16.
Hola.
Hello.
Xavi.
Xavi?
Hola.
Ah, vale.
Hombre. Pensaven que t'havien perdut.
Oye, ¿cuántos años tienes?
Jo 34 ara mateix.
Oh, que jove, que jove. Amb qui estem?
Bueno,
és que sí, no sé amb qui parlem ara.
Qui ets? Parla,
perdó?
Sisplau.
Sí?
Hola.
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 Vale, sí, home.
Ai, per favor.
El Xavi Herendia.
Filòsofo de carrer.
Home, un any més, aquí amb la companyia inestimable d'en Xavi Herendia.
2023.
Escolta, un nou cicle.
Sí, nou cicle. Nou any, nou tot. El temps passa, no?
Mm.
I escolta'm, el tema central del programa d'avui és sobre la joventut i la bellesa. Què tens a dir tu sobre això? O els filòsofs?
Això.
Bueno, la joventut i la bellesa no deixa de ser dos factors que al cap i a la fi simbolitzen un cicle, que és el nostre cicle vital. El temps de vida que trepitgem a terra fins ves tu a saber on parar.
Ves tu a saber
on parar. Sí. Bueno, fan molta sobre la bellesa i la joventut, especialment no hi ha molts enfocaments tampoc, però sí que l'existencialisme, d'alguna manera, o altres filosofies, tracten com de motivar de què és viure bé, tenir una bona vida, una vida que mereixi la pena ser viscuda. I aquí, sobretot, els camps que destaquen molt són de l'ètica. De l'ètica i l'existencialisme.
Xavi, perdona, quan dius existencialisme, et refereixes a un, com un model de pensament, un corrent, o ben bé què, a què et refereixes?
No et facis el tonto, Enric.
No, és que no sé, perquè com has dit, jo penso en Sartre, no? I això, sí. Però també penso...
Ah, això mateix. Això,
però, clar, i abans, com has dit, una forma de viure, una ètica i tal, que no fos una cosa no? Més aviat helènica, escola helenística, clar.
Bueno, diguéssim que serien dues enfocaments, corrents filosòfics. Un seria per la branca de l'ètica, de viure bé, el fet de com viure per tractar de tenir una bona vida, estar content i orgullós. I, per una altra banda, punts interessants pot ser l'existencialisme, perquè és un corrent filosòfic que tracta d'alguna manera de guanyar consciència de què és la vida i moltes coses que tenim d'alguna manera apreses, ja sigui per l'educació, la cultura o la societat, pues guanyar consciència d'allò que estem fent. Sí. És a dir, tenim una vida i hem de decidir com viure a nosaltres, tractant de sortir de la influència majoritària que pot comportar la societat, la cultura i tots els escenaris on participem en la vida quotidiana. Llavors, hi ha diferents visions. Hi ha una que m'agrada bastant de Heidegger, que és per veure, apreciar la joventut i sobretot la bellesa, és la consciència de la mort. La idea de, si ets conscient de que algun dia em moriràs, que no tothom té consciència d'aquest fet, ho sabem com un coneixement que existeix, però no tothom ha tingut una vivència propera i ha guanyat aquesta consciència. Per aquest filòsof, diguéssim que quan un té consciència de la mort, se n'adona de la brevetat de la vida i d'alguna manera aprofita la vida d'una manera més plena.
Però això que comentes, a Xavi, moltes vegades passa, hi ha una edat molt madura, no?, a molta gent. Perquè a vegades a la joventut no, et penses que ets immortal, no?, i que la teva vida, o que el concepte de mort està molt llunyà, no?
De fet, una de les coses que als estats no els interessen per als ritmes de vida que tenim, que és un factor curiós, és el fet que no tinguen consciència de l'amor. De fet, l'amor és un factor que tracta d'apagar-se o d'alguna manera de no reflectir-se. Fins i tot hi ha un protocol per les ambulàncies que quan algú es mor pel carrer i perd la vida, aquells que tenen amb l'ambulància potser li mesuren el pols i se n'adonen que ja està mort. Encara així, fan, diguéssim, una teatralització o significació al carrer com si l'estiguessin reanimant. Com si estigués viu. I com si hagués de morir, hagués de morir a l'hospital o de camí a l'hospital, però no al carrer. És per treure-li, d'alguna manera, la visió a la gent, aquelles persones que observen amb curiositat què ha passat, que no vegin el factor de l'amor a prop. I té un efecte molt potent, això.
Al tanto, oyentes i oients, en el que acaba de dir el nostre filòsof de carrer, perquè és molt impactant. A mi m'ha impactat. Sí, jo no sabia aquest protocol per fer veure el teatrillo de que sempre hi ha esperança. Vull dir, al carrer no es mor ningú. És flipant, no? O sigui, m'he quedat de piedra, de debò. Que fort, Xavi, que fort.
Un dels interessos que té l'Estat, d'alguna manera, és que les persones pensin i dissenyin la seva vida sota un model productiu fins que algun dia jubilin. Però la vida no està escrita per ningú.
L'Estat i els bancs, no?
Efectivament, el model econòmic, bàsicament.
Ara que has dit això, que la vida no està escrita per ningú. Ens agradaria molt, a veure, a mi particularment, saber la teva opinió sobre el fet que molts joves s'ha posat de moda que escriuen la seva biografia, tio. No, jo és una cosa que no acabo d'entendre, i no sé, potser és una cosa econòmica pura i simplement, no? Que les editorials, doncs, són joves que tenen perfils a Facebook o són coneguts per alguna cosa i després la gent... Però, hòstia, però si tens 20 anys o 25 anys, com és que estàs escrivint una biografia, no?
Tu saps a mi què tot passat? El que sigui un jove a escriure em sembla bé.
Molt bé.
Sota qualsevol concepció. Em sembla molt bé, perquè escriuen molt poc, llavors. I si ho escriuen sense faltes d'ortografia, perquè pensen publicar, encara millor. Però sí que és un fet bastant sorprenent, que amb una joventut tan, una maduresa tan breu, ja tractin d'alguna manera. Suposo que qui explica la seva vida i exposa la seva biografia deu ser perquè té alguna cosa interessant a dir, no? Mm-hmm. Imagino. Llavors, si hi ha molts joves que escriuen la seva biografia, pues esperem que sigui perquè tinguin moltes coses interessants a dir.
Clar. Una altra cosa és no? La biografia pòstuma de, jo què sé, el Jim Morrison o la Janis Joplin, no? Que es van morir amb 27 anys, però que la van tenir unes vides molt intenses, no?
Clar.
És una altra història.
I tant. Bueno, sí. No s'ha de menysprear mai. A lo millor hi ha relats que estan força interessants o mostren coses interessants. Però bueno, avui en dia tot el que surti de manera per ser reflectit sota les xarxes socials també s'ha de tenir un aire de desconfiança, perquè un mai sap si ho fa d'una manera genuïna o si té algun interès econòmic o fora de lloc.
Molt bé, sí, sí. M'agrada molt la resposta perquè realment és una postura filosòfica, no? Jo d'entrada pensava, hòstia, una persona jove de 20 anys, quines experiències pot, no? Però és veritat, has fet la distinció entre experiència vital i vida. Vull dir, un pot tenir 70 anys i no haver viscut gaire cosa i no tenir cap interès, però és veritat, no? Des d'aquest punt de vista crític, dir per què no? No, és veritat, per què no? Tens raó.
A mi m'agrada molt, de fet faré d'aquí poc una classe d'estoïcisme, i m'agrada molt un discurs que fa Marc Aureli, que diu, tracta la vida com si fos un viatge de navegació en vaixell. I diu, quina vida has tingut tu, que sempre has tingut por de viure intensament i has estat atrapat en problemes, com si fos un remolí. Llavors, el teu vaixell ha portat molt temps navegant, però realment qui ha navegat més? Un jove que ha explorat els oceans de banda a banda, o una persona ja més vella, però que ha estat atrapada dins d'un remolí?
Ah, amigo.
Que qüestió. És molt interessant això que has dit del viatge, no? Ara m'has fet recordar... Em sembla que vam parlar amb tu dels nostres amics.
Sí, el programa del viatge.
Sí, sí. No, i dels nostres amics de l'agència de viatges Careva.
Exacte.
Ells tenen alguns dels viatges que preparen també són amb vaixell i amb avió,
sí,
i amb tot,
i com a experiència personal d'autoria, no? Passa per l'experiència que tu pots tenir amb algú i que el viatge va formant. És veritat que vam parlar d'aquest
viatge, els viatges d'autor. Sí, 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 sí.
Oh, i això ja ho deia Marc Aureli, m'encanta aquesta l'acordió de la història o del temps que fas tocar Marc Aureli amb la pregunta de que si té o no té interès que algú jove o no jove, vull dir, on és la joventut, que és el que ens estem preguntant, i on és la bellesa, no? Potser hi ha joves vells i vells joves, no sé.
Qui lo sap?
Doncs sí, sempre, bueno, aquí filosofia fa sempre una distinció entre cos i ànima, que per simbolitzar-ho ara mateix seria més aviat el cos físic i la ment. I, bueno, en part, el temps viscut i l'experiència es reflexa tant en el cos com en la ment. Hi ha persones, a vegades, que són ancianes i tenen ments molt joves, i hi ha cossos molt joves amb ments més aviat paradetes, o sigui, com si fos algú que ja ho hagués fet tota la vida quan comença gairebé de res.
Sí, sí. Sí, això ho parlava l'altre dia amb un amic, amb l'Eloi Valencianet, que deia, les arrugues... Diu, xiquet, les arrugues expliquen històries. I jo li vaig contestar, diu, ja, i la caca dels bolquers també, no? I va començar a riure. Què cabron, què cabron!
Sí, la caca dels bolquers, això són marrons, sempre.
Sí.
És un marron, és un marron.
Sobretot per aquell qui l'ha de canviar.
Sí,
sí, sí, sí.
Doncs...
Però... Els filòsofs han tingut gana, bueno, és a dir, identificar l'edat amb la saviesa és una cosa que s'ha fet molt sovint, no? La imatge del filòsof savi, o la filòsofa no gaire, la filòsofa ha de ser més guapa que el filòsof amb barba i gran i amb moltes arrugues i això...
I lleig, com Sócrates.
Exacte, no? ja va bé, no? L'experiència, l'edat, com més temps, més savi... Hauríem de trencar una mica aquesta imatge. M'agrada molt perquè el gir que has fet de dir no, perquè no una persona jove pot tenir coses interessants a dir, perquè penso, per què no un filòsof vell? Pot ser que tot el que hagi dit sigui una tonteria. I per què l'hem fet cas, no?
Clar.
Nietzsche va criticar molt a Plató i a Sócrates. Sí, també duien barba llarga.
també. I Nietzsche bigoti.
Hòstia.
Però no barba, veus? A millor era per oposició estètica, també.
No li agradava la barba.
El Xavi, bueno, era un tret distintiu de l'experiència, la barba.
Ah, veus, sí, veus.
De fet, abans que els filòsofs van ser els guerrers, qui duien barba llarga.
Sí, és important això de la barba, i ara també es porten moltes barbes, a la ciutat. No sé. Hòstia, quin viatge més apassionant!
Total, com sempre, amb el Xavi... que sempre ens il·lumina.
Sí, sempre a peu de carrer, no? Estan sempre amb la sensibilitat del que sembla ser i no és, o del que és i no apareix fàcilment. Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies, Xavi. Fins la propera. I això, ens veiem la setmana vinent, no?
Ens veiem la setmana vinent.
Fotre unes birres, un cafè, el que sigui, vale?
Em sembla molt bé.
Gràcies, company. I res, que tinguis això un molt bon dia. Molt bona nit.
Igualment per vosaltres.
Vinga.
Una abraçada.
Hasta luego. Un petó.
Adéu, adéu.
Adéu.
Gràcies.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta... estètica.
L'eterna joventut és una característica dels habitants del paradís a les religions abrahàmiques. Els hindús creuen que els rishis vèdics i postvèdics han aconseguit la immortalitat, cosa que implica la capacitat de canviar d'edat el cos.
O fins i tot estem a tan rics, sí. La forma del cos a voluntat, també, mitjançant alguns dels siddhas que es practiquen en el ioga. Es diu que Markandeya sempre sembla tenir 16 anys i que pel camí de la meditació es pot aconseguir. Però per posar llum sobre aquest assumpte, potser millor que donem pas a...
Shiva Shambho, yeah 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 Shiva Shambho, yeah 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 Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Meravellós.
Sí.
Moltes gràcies. Que bé, quina entrada, això.
Ostres, aquí
estem. Que aquí estem.
Bosc, que tenim aquí el plaer de tenir aquí, a la nostra gran cova o caverna, el Gustav Glander i a la Mireia...
Mireia Malet.
Mireia Malet. A la guitarra.
Sí. És que... I què més es pot demanar, no, Enric?
Res, avui gràcies, tenim molta sort de tenir-vos a la caverna i ens agradaria
gràcies.
Molt saber de vosaltres, a banda, l'art és una forma, la música més i la veu de comunicar, no sé, què podem aconseguir gràcies a aquesta cançó que ens heu interpretat?
Doncs bé, passant-s'ho bé, primer de tot. Primer, que és una gran sort d'estar amb vosaltres, amics, ens coneixem de fa uns anys. I, bueno, és de puta mare, no? Estar aquí i estic superagraït d'estar amb vosaltres, amb la Mireia, els dos estem molt contents.
Mm-hmm.
Oi?
Sí, moltíssim.
A tu no hem tingut el plaer d'haver-te conegut abans, no? Tenim una edat ja, l'Enric, jo i el,
sí.
i el Gustav, no? Vam estudiar filosofia junts, clar, el pas del temps, no? I aquests retrobaments són màgics, no?
Bueno, de fet, és veritat, com diu l'Òscar, tenim una edat, però és que el programa d'avui parla de la joventut
o tres,
i la bellesa.
O cap edat, sí.
I ens estem preguntant sobre quin significat té una cosa o l'altra, no? I que no, potser és més relatiu del que sembla i potser hi ha, com deia el Xavi Herencia, cosos que estan amb ments que són més joves i cosos que són més vells, però cosos que són més joves i més vells. Jo què sé, que hi ha un lío molt gran, no sé. Penseu, com dèiem a la introducció, que es pot aconseguir la joventut eterna o alguna cosa?
Bueno, crec que tot és mental, no? Que en el fons nosaltres decidim el que volem fer amb la nostra vida i si nosaltres volem aconseguir coses, les podem aconseguir. I només és a través de l'interès, no? Cap a les coses. Així que la joventut ho escolleixes tu.
Ah,
no està el DNI, no? La data aquella que posa el DNI.
Realment només és una data, és un temps, no és res més.
Uh-huh. I en Gustav, què opina d'això?
Jo crec que té raó la Mireia, és relatiu. El que passa és que també és cert que amb el temps moltes il·lusions, quan arribem a una edat, pues, es van deixant de banda, vas deixant coses, i la gent més jove, com la Mireia, tenia una energia... i una fe en la vida i que transmeten una vida que jo crec que és molt bo estar en contacte amb diferents generacions, amb nens, amb gent jove, no només relacionar-te amb gent de la teva edat, no? Perquè de la teva quinta, no? Perquè llavors t'estanques una mica, no? Ara mateix pensava quan li vaig dir a la Mireia per cantar, que jo estava super acollonit, no? Perquè per mi, bueno, no sóc un músic professional i feia vergonya, no? Pues presentar-me a un públic cantant i tal. No ho sembla, però fa, no? Jo sóc una persona introvertida i fa vergonya. I llavors la Mireia em va animar, no? Em va dir, perquè jo... Te'n recordes, no? Que jo amagava el paper, no li ensenyava la cançó dels Chakras, que després la presentarem, no?
Ah, que bé.
I clar, quan jo li vaig... ella em va animar, no?, a cantar i em va dir, bueno, tu canta-ho, no?
I... Mentre ho sentis i ho disfrutis.
Sí, sí, i després, pues, a poc a poc, es va animar, hòstia, quina connexió que tenim, quin temazo, no? Això, i... això està bé, no?, que la joventut té aquesta... No sé...
Motivació, no? Sí. Energia que dona.
No teniu les cortapisses, els frens que tenim, no? Mm-hmm. Perquè... No tothom, no? Evidentment, cada persona és diferent, però, clar, depèn de l'experiència de la vida, de com hagis envellit, com hagis... Mm. I el que es tracta és de no perdre mai la il·lusió de la infància, no? Tots som, en el fons, som nens, no? Diuen, els ioguis diuen que arribar al samadhi és tornar, és recordar quan eren bebès i no tenien consciència. perquè un bebè és la puresa, no? És, no hi ha separació, no hi ha dualitat, i llavors arribar a la realització plena d'una persona, arribar a que se t'obrin tots els chakras, seria una mica tornar al passat. Ese és un camí de... La vida, és, si us fixeu, és com una U, no? Que comença en la infància i després en l'edat adulta baixa i després torna a pujar, no? És un tornar, un eterno retorno nietzscheà, no? Crec jo, vaja, que... sí, aquest temps és relatiu, però hi ha experiències, no? S'ha d'experimentar cada edat i està bé.
Tenir projectes i tenir doncs, il·lusions, no? que ens connecten una mica amb, aquell infant que vam ser una vegada, no? Però tu no has deixat els projectes ni les il·lusions. Aquí el Gustav Glander, també, ara podeu visitar el Bar Riff, una exposició d'ell, és com un còmic, és, no? Explica-ho, què es poden trobar allà al Riff?
Qui és? Però qui és el Gustav Glander?
Estàs parlant amb ell? El tens
no,
aquí davant?
No,
Gustav
no.
Glander és aquest senyor?
Tu ets el Gustav Glander?
Sí, sí.
Gustav
sí.
Glander, vale. Perdó.
Molt bé, doncs mira, l'exposició aquesta en concret és un còmic en el qual les vinyetes són quadres, cada vinyeta és un quadre diferent i estan col·locats com si fossin pàgines a lo llarg del bar. La meva idea era que bueno, una altra forma de fer còmics podria ser també a través de la pintura, no? Per exemple, bueno, estic content perquè ha quedat més o menys bé, ha agradat i ho he acabat, no? L'important és també acabar, per mi, acabar fer els projectes i poder-los fer públics, poder-los compartir. Després, per mi això ja és un èxit. Jo estic super pletòric per haver aconseguit exposar. Després que vengui o que no, això em dona igual, perquè l'important és, per una persona, és sentir-se que pot fer el que vol, no? Sentir-te lliure. I a mi m'agrada l'art, m'agrada el còmic, m'agrada la pintura, m'agrada cantar, el teatre, m'agrada també la filosofia, per això estic aquí, a la caverna, amb els meus companys filòsofs, en tertúlia. I, bueno, fer les teves passions i poder desenvolupar-les és el millor que li pot passar a una persona. És una forma de realització, és una forma de samadhi, o satori, nirvana, com li vulguis dir. A vegades el satori s'arriba no només meditant, sinó també amb l'acció. Hi ha una forma de ioga, karma yoga, per exemple, que és el yoga de l'acció. Pues és important també realitzar aquests somnis i materialitzar-los, perquè el satori, el nirvana, no, pot arribar pues, estant meditant a sota d'un arbre.
És la il·luminació, no?
Sí, la il·luminació. Té diversos noms, no? Depèn de si és a Xina o a Índia o el que sigui, no? Però la il·luminació, també la realització d'una persona pot arribar a través de contemplar la seva vida i sentir-se feliç per el que ha fet, per el que ha viscut. No sé, que potser no cal fer una vida de monjo per arribar a aquesta realització. Però bueno, jo és el que crec, no? Evidentment, són temes que tots som ignorants en aquests misteris de la vida, però són creences que tenim, no?
I la Mireia, què creu? Tu tens nocions de ioga?
Bueno, tampoc és que hagi fet molt, però sí que m'agrada molt la connexió amb el món espiritual, perquè no és tan matèria, no és tan amb els sentits que estem acostumats a viure, i trobo que és quan tu pots connectar més amb tu mateix, així que crec que és superbonic poder ser conscient de la teva respiració i a través d'ella poder veure altres realitats.
Tu has conegut en el David i en el Gustav Glander. Tu creus que són diferents?
Bueno, jo crec que és la mateixa persona, l'únic que quan és el Gustav és més ell en essència i es mostra tal qual és, sense prejudicis i volent mostrar al món, no?, la seva vida i com veu ell aquest món. Així que jo l'admireixo molt.
Ah, i t'has pogut comunicar amb ell bé, artísticament? Heu trobat un punt comú que, en el que no importa ni l'edat ni les condicions?
Bueno, crec que cadascú aporta alguna cosa i a través del seu potencial i del meu potencial creem alguna cosa molt més bonic, junt.
Que maco.
Sí que ho és,
sí. És veritat.
Sí.
Teniu aquí una altra sorpresa, no?, que parla també una miqueta d'això, d'aquestes connexions, no?, de les energies.
Sí, a part del limoncello, vols dir, no?
Sí,
a
part del limoncello,
això volia dir,
sí, una crema
David
de limoncello.
I la Mireia han portat això.
Un
limoncello català, crema catalana en limoncello, què era, al final?
Crema de limoncello.
Crema de limoncello i uns calendaris de xacres que us he regalat, que estan a la venda.
Això, a on? Com podem contactar amb Gustav Lander i amb la Mireia?
Si us podeu trobar fàcilment al Facebook, a Instagram, posant, o a Google, posant Gustav Lander. Allà en trobeu. Tinc una pàgina web que és, em sembla que és www.gustavlander.website. Bueno, i allà hi ha enllaços a totes les meves xarxes socials. També podeu anar al RIF, allà trobareu calendaris i làmines. També hi haurà, ara mateix no sé si queden calendaris a impactes visuals, i també he deixat alguns calendaris al Yoga One, al centre de Yoga One de Sabadell, on jo vaig habitualment i practico yoga, i he deixat allà també alguns calendaris. O sigui que en aquests tres puestos podeu trobar els calendaris, i si voleu per qualsevol cosa, jo què sé, contractar-me per fer cantar una cançó o pintar alguna
cosa, sí,
doncs, bueno, pues, us puc passar el meu telèfon, però no el diré ara aquí en antena, millor, potser, no?
No, a veure si se't col·lapsarà, no?, de trucades.
Bueno, està en la pàgina web, així, també amb el telèfon.
Fantàstic.
Sí, l'Instagram.
I tant. Instagram també?
Et troben ràpid.
Clar, sí. Instagram qui també. Com es diu l'Instagram? Que...
Sí, Gustav Lander.
També. Lander. Gustav, acabat amb B baixa?
Sí, Gustav amb B baixa.
Val.
Perfecte.
Jolín, és tu, que fort.
I bueno, la sorpresa, el que nosaltres volíem presentar és la cançó, aquesta cançó que vaig composar fa dos o tres dies, que es diu La canción de los chakras, és en castellà, i en la qual jo explico el que més o menys crec que són els chakras, perquè jo estava pensant de fer com un escrit per presentar i explicar el que eren, però com que jo mateix em feia un lío, perquè és una mica complicat tot això de l'esperit, l'ànima, que si hi ha un cos energètic, un cos astral, un cos mental, i depèn de l'escola filosòfica, pot variar, hindú. Aleshores, bueno, vaig composar aquest tema una mica explicant. I, bueno, si vols ho podem interpretar ara, o si voleu que siguem,
vinga, no?,
siguem parlant una mica més, o...
No, jo passaria...
Bueno, jo m'agradaria dir una cosa.
Sí, i tant. Digueu el que voleu, que nosaltres no tenim cap mena d'autoritat, ni moral, ni res.
Mira, a mi aquesta cançó em va agradar molt, perquè vaig quedar amb ell i em va ensenyar la lletra, i em va estar explicant una mica el significat, no?, que ell a través de les seves pintures doncs reflexa els chakras i tot aquest món, però ho volia materialitzar en paraules. I com me la va ensenyar, bueno, em va agradar molt, i aleshores vam començar a pensar, va, anem a intentar-li crear una base, anem a intentar-la fer-la musical i que realment pugui ser una cançó. I vam començar a pensar què volíem transmetre, quines energies, no? Si volem transmetre melancolia o alegria, i a partir d'aquí doncs vam pensar en acords i junts vam acabar creant aquesta obra d'art.
Hi ha un perill, jo crec, jo he de confessar que he sentit una miqueta,
sí,
i crec
que l'he posat per Instagram,
sí, que hi ha un perill que ens transformi en un himne, perquè enganxa molt. Jo no, és veritat, vull dir, però vigileu, perquè això pot explotar.
No passa res.
No?
Jo estic en la melodia al cap tot el dia. Estic La veritat és que, no sé, clar, suposo que és normal perquè jo la vaig pensar i tal, però també és per gràcies al ritme que li vas posar tu, Mireia, perquè és molt, molt pegadiza. Perquè jo li deia, jo pensava, no té mètrica aquesta cançó. Síl·labes, octosíl·labes, unes acaben de 8 síl·labes, altres de 11. No, a mi no em quadrava, no?, com a mètrica. I em va dir, no passa res, el que dèiem de la joventut,
sí,
no?
Sí, sí,
que
sí.
La valentia, no? Diu, no, les cançons no cal que...
Sense
que,
prejudicis.
Clar. No cal que rimin, em deia. Això està de puta mare. I deia, però si no quadra, si no... Perquè, clar, vas amb la por d'haver estudiat poesia, la mètrica, la 1, 2, 3, no?
Sí,
clar, clar. Na, 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 na. I no cal, perquè
no
després...
No et saltis les normes, no? Ja aquella por, no?
Sí, sí. Doncs pues bueno, si no passa res, si hi ha una... Allargues la síl·laba i fas un... Ah, i ja està, temps. No? I ja tens... tot quadrat. Mentre tu tinguis els xàcares oberts i estiguis receptiu a la improvisació i pues, pots fer el que vulguis. I això és lo guapo, no?, de la història aquesta, no?
Sí.
Deia que, bueno, pues ens hem entès i tu m'has aportat coses, jo també. Jo he portat la lletra, la idea, però tenia molta por. I ella m'ha donat la força, la vitalitat, la ser més descarat, no?
Sigui la teva font de joventut.
Exactament. Així és. I així és la vida i així és lo bonic d'aquest viatge que estem, que no sé el que durarà. A mi són 2 dies, és una il·lusió. Bueno. Però val la pena viure, encara que sigui un dia.
Ai, que maco això, dius, tio.
Perquè les coses no...
La vida no sabem quan
ara dura. Estem aquí amb vosaltres,
sí, sí, sí.
A la ràdio, a Ràdio Sabadell, a la Caverna Galàctica, i, hòstia, superagraïts, no?
Sí, i a més que jo haig de dir que el Gustav, David Closella, que és l'altre Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no?, una miqueta, Gustav Glander, sempre has fet moltes coses, però sempre hi ha el component de l'humor. Que això també és, denota certa saviesa. Parles sí. de coses moltes vegades serioses, però tens aquell punt sempre de l'humor.
Sí, sí.
No sé, David, és una perspectiva.
És que per nosaltres sempre ha sigut el David una sí. persona que ens ha guiat, encara que ell no volia, perquè no ha volgut mai, però clar, que vingui de cop i volta, digui que ha estat al Canadà i ens expliqui com va ser la teva experiència al Canadà mentre estàvem sentint Hegel de fons, no sé què. No teníem ni idea, però ell... Vull dir, però clar, és veritat, estic amb l'Òscar, que tu ens has donat una miqueta de... És igual, no cal que... És a dir, la sola presència o quan cantaves amb NPI o quan sí, has fet les primeres lletres de l'Albert Pla, que les feies tu, que això s'ha de dir també, m'agradaria deixar-ho...
D'una cançó del primer disc, no?
No? Vull dir, el David és... Jo crec que part important de l'èxit del Pla, però, bueno, és igual. La qüestió és que això, és a dir, jo et miro ara i això no ha existit mai. Ets diferent, tio. No sé.
Sí, sí.
Serà perquè, no sé, perquè aquesta nova renovació, no?
Bueno, la identitat va canviant, no? Llavors, som camaleònics, no? Millor ara soc Gustav, demà potser em converteixo en un altre personatge que em senti més còmode, i això està bé, saber-se reciclar.
Transformar, no? Trobar el que necessites en el moment.
I no, nosaltres, la nostra identitat no és la que ens marca o la família o... la teva raça o el teu poble, sinó que és la que tu vols. I llavors, com que som lliures, podem triar qui som i com volem ser, i també podem equivocar-nos i podem canviar. Què més? Pues, això.
Sí, sí.
També dir que moltíssimes gràcies també per comptar amb mi i voler que formi part d'això, perquè per mi és molt satisfactori, així que gràcies.
A tu.
Doncs jo crec que ara és el moment de donar pas a aquesta cançó, no? David, Mireia, de la cançó dels xacres, no?
Es diu així, la cançó dels xacres?
La canció sí. de los chakras.
La canció de los chakras.
La cançó dels xacres en català.
Que bé, que bé.
Vinga,
doncs Anna. Dale al botó en vea.
Thank you. chakras es difícil de explicar. Son como remolinos de tu energía vital. Activará sus poderes escondidos usando mantras de bellos sonidos. Como el arco iris son de colores y huelen bien como las flores. Cuando tus chakras están alineados, tú te sientes un ser ilimitado. Siete chakras vas a encontrar subiendo por tu espina dorsal, y uno a uno los vas a abrir como flores de loto en un jardín. Muladhara Svadhisthana Manipura Anahata Visuda Agna y Sahasrara. Y para entrar en el Nirvana es el chakra terrenal, Svadhisthana, el del deseo sexual. Manipura es poder y voluntad. Anahata es amor incondicional. Visuda es expresión y verdad. Agna, tercer ojo, nos da la claridad. Y Sahasrara es nuestro ser de verdad. Satnam. Somos estrellas, luz, amor y paz. Somos estrellas, luz, amor y paz.
Somos estrellas, luz, amor y paz.
Vayas donde vayas, vayas donde vayas.
Om
Namah Shivaya.
Vayas donde vayas.
Om Namah
Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Vaya donde vayas.
Vaya donde vayas.
Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Vayas donde vayas.
Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Enric, Enric, baixa. Està flotant l'Enric.
Molt bé. No, no, per el silenci que després de
sí,
tot el missatge,
sí, 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 hòstia.
No saps si aplaudir o no aplaudir. Però sí, per què? Perquè, tio...
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Per,
Gustav, voleu dir... moltes gràcies per aquest regal.
Moltes gràcies. De debò, bé, voleu dir alguna cosa en concret de sí, la cançó o
alguna? Varios regals que ens han fet avui.
Sí, sí.
La seva presència, la seva música, la seva experiència,
el calendari. On posa l'adreça,
el licor de limoncello.
En el barrif.
Gustav.
En el centre de Sabadell.
Aquí l'igual.
Recordem, Gustav Glander... website, no? Sí. Instagram, pàgina web, www.gustavlander.website. Què més, què més, què més, què més?
Doncs això.
El RIF.
Sí, el RIF, podeu veure l'exposició.
Sí.
I res. Queda res més que això.
A mi.
Acomiadar-nos de vosaltres. Sí. I continuar, Enric, que tenim molta
feina. Sí, sí, continuem. Ha quedat clar que això de ser jove o ser vell...
Sí.
Ara mateix no té res. No, exacte.
Sí, sí. Om Namah Shivaya.
Ok.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
La Caverna Galàctica. Tots els dimarts de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell.
A la pel·lícula del 1988, Les aventures del baró Munchausen, realitzada pel, en aquell moment, ja exmembre dels Monty Python, Terry Gilliam, i rodada entre Belchite i Mónsul, el Maria, podem escoltar el vell baró parlar amb una nena.
John Neville, en el paper de baró, a punt de morir, parla amb la petita Sally, qui amb la seva curiositat el fa reviure.
En aquesta pel·li hi participen un bon grapat d'actors, el Jonathan Pryce, el Robin Williams, el Monty Python, Eric Idle...
El gran Oliver Reed, la bellíssima Uma Thurman, que fa de Venus, i fins i tot fa un cameo l'Sting.
Sentim el tall.
Vinga.
Ben, ben xica, què passa ara?
¿Estoy muerto?
No.
Oh, maldita sea.
¿Quién sois realmente?
Oh.
El barón de Munchausen no existe. Solo está en los cuentos.
Vete, trato de morir.
¿Por qué?
Porque estoy harto del mundo. Y por lo visto el mundo está harto de mí.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora no hay más que lógica y razón, ciencia y progreso. Leyes de hidráulica, leyes de dinámica social, leyes de esto y de lo demás allá. No hay lugar para los cíclopes de tres patas de los mares del sur. No hay sitio para los árboles de pepino y los océanos de vino. No hay sitio para mí.
¿Qué pasaba en el cuento?
¿Qué?
¿En el palacio del sultán os escapabais? ¿Os mataban?
No lo sé. Todo eso ocurrió hace mucho tiempo. ¿A quién le importa?
¿A mí?
Estoy muy cansado. Adiós.
Contádmelo.
No.
Por favor.
Esfúmate.
Contádmelo. Por favor.
Así que quieres saberlo, ¿eh?
El curiós cas de Benjamin Button, del 2008, de David Fincher, basat en un conte de Scott Fitzgerald, ens explica la bonica i estranya història d'en Benjamin Button, un home que neix amb 80 anys i que amb el pas del temps va rejuvenint.
Una història de joventut, bellesa, amor i mort. Escoltarem ara un tall de la carta pòstuma d'en Benjamin a la seva filla.
Es para mí. 1970. Tenía 2 años. Felicidades. Ojalá hubiera podido darte un beso de buenas noches. Son todas para mí. 5 años. Ojalá hubiera podido llevarte a tu primer día de colegio. 6 años. Ojalá hubiera podido estar ahí para enseñarte a tocar el piano. 1981, 13 años. Ojalá hubiera podido decirte que no fueras detrás de los chicos. Ojalá hubiera podido abrazarte cuando te rompieran el corazón. Ojalá hubiera podido ejercer de padre. Nada de lo que he hecho me quitará esa pena. Supongo que se iría a la India. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto.
Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo.
Ara escoltarem el poema Oda a la edad del poeta xilè Pablo Neruda.
Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño. Y los niños, a veces, nos observan como ancianos profundos. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? ¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra? Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron. Nos acerquemos nosotros la medida del tiempo que tal vez es otra cosa, un manto mineral, un ave planetaria, una flor. Otra cosa, tal vez, pero no una medida.
Tiempo, metal o pájaro, flor de largo peciolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura, con peldaños de aire, traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mí, caja silvestre, y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls. up the stair with all that perfumed hair, and it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
Ara escoltarem el tema que li va dedicar en Bill Withers a la seva àvia, que el va cuidar gran part de la seva joventut.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand, Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Thank you.
hem fet La Caverna Galàctica,
la Bea Aguilar a la realització tècnica,
l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa.
El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.